happy soul, with a corn cob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Old Frosty the Snowman was alive as he could be.
I com no, tenien que passar l'últim dia de l'any, ja els hem dit, en Santi Cortells, ell és professor de llengua i a més un gran amant de les tradicions, no? Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Els calendaris de Vila-real, tipus de calendaris, no?
Sí, és que jo he vist, perquè vos seguís que les xarxes socials, que ja esteu repartint el calendari de Ràdio Vila-real, que jo crec que és un dels emblemàtics de la ciutat, no? I com que estem en aquesta ràdio, doncs és evident que els calendaris en un dia com avui prenen moltíssima importància. I jo estava mirant quins tipus de calendaris doncs hem pogut o podem trobar a la ciutat. N'hi havia pues, els almanacs que sol ser una publicació anual que conté informació de coses que han passat en el temps, meteorològiques. Uh-huh. N'hi ha dos valencians molt coneguts, el calendari dels brillants, que s'edita a la Marina Alta, i el brillantet, que no sé, crec que alguna vegada l'he dut així a la ràdio, i és en aquestes il·lustracions antigues, en la lluna, la influència que té sobre l'horta, sobre allò que plantem.
Sí.
I coses de sants que estan relacionades en temps. Eixe és el brillantet, que és un dels emblemàtics d'ací valencians. Després també, no sé, així una miqueta de guassa, un altre tipus de calendari que en els tallers se solia i potser se sol trobar és el calendari, anem a dir, nudista. Abans era només de dones, però avui en dia també n'hi ha d'homes, per tant, pues, ja no significa, supose, sexisme ni se sentit, no? Però sí, el típic taller que tenia, però avui en dia també, bombers a vegades per a replegar diners, l'han fet, i coses així, no?
Els camioners dels camioners.
Escolta, te'n recordes l'altre dia quan vaig xerrar amb tu, Santi, i et vaig parlar d'eixos calendaris que portem a la butxaca,
sí,
no? Que tu els movies i era com el 3D de l'època, no? Que sí, se n'anava, sí. I clar, havia nudista que era que se li n'anava el banyador, sí, sí. A la xica, tu no te'n recordes,
sí,
hi havia infantils molt més monos, però també estaven el que tu feies, o sigui, el movies i se li n'anava la ropa en un moviment, no?
Sí. O el banyaves en saliva, és possible,
pot ser.
A mi m'agrada anar de lo més mundà a lo contrari, així que jo recordo també els calendaris de Santets.
Clar,
que
sí.
I que és una estampeta, de Sant Pasqual n'han fet a muntó.
Però això és un problema, perquè després tu un calendari normal el tires, però jo no puc tirar un calendari d'un sant, de veres.
Però això és després per als exàmens...
Ai, te rius, però és aixina.
Però això és després per als exàmens, venen d'allò més bé, perquè clar, els exàmens quan a la gent li és la religió... O quan la iaia li diu porta l'estampeta de Sant Pasqual perquè et dona bona sort. Mm. I quan passes per els exàmens tot el món té la seua retaïla de sants. És veritat, o sigui, això a la universitat passava.
Pues a mi, de veritat, això no puc, jo no puc tirar una estampeta. Mire, no ho sent molt, és que i clar, i te se van amontonant i això no pot ser.
A Vila-real històricament han conviscut més tipus de calendaris. El que tenim nosaltres és el que en història posen AD, que és Anno Domini, que diguem-ne que la referència és el naixement de Déu, del Senyor, no? Però després n'hi ha una altra referència que és el Anno Mundi, i és un calendari que se basa en la creació del món. Mm-hmm. I dic que este és un calendari de Vila-real perquè hem tingut comunitat jueva i els jueus tenien esta referència. Com no creuen en Jesucrist, doncs ells compten a partir del naixement del món, que segons ells hauria tingut lloc, o sigui, la creació, quan Déu va crear el món, el 3760 abans de Crist. Aleshores, al 3760 li sumem 2022 i ens donaria l'any, d'acord amb este calendari, que seria el que seguia el que diem que és el primer administrador o valle de la ciutat jueu Salomón Vidal. Un altre any també és en Anno Lutzis, que és el calendari maçònic. I jo no ho sabia, però en una revista coneguda de la ciutat, de història de la ciutat, que és la revista Font, se va fer també un article sobre els maçons de Vila-real i es veu que existien, que tenien seu així, que tenien reunions així, i este calendari doncs el va fixar un pastor protestant que es deia James Schuster en el 1580, i és el que sembla ser que han seguit els maçons. I bueno, i jo crec que una cosa que hauríem de fer alguna vegada també és investigar sobre calendaris antics de Vila-real. El segle XX, doncs ahir hi ha una explosió de calendaris, no? La calendofília seria aquesta afició per col·leccionar calendaris que moltíssima gent té. Després també una cosa que crec que no hauríem de deixar de banda és l'origen de les paraules, en concret la paraula calendari. La paraula calendari prové del llatí calendarium, que era un llibre de contes en què la gent que prestava diners anotava els noms de la gent a la que li els devia i les sumes que li devien. Aleshores, l'interès se pagava en el que s'anomenava el calendari de cada mes, i d'ahir és d'on ve la paraula calendarium. El començament de l'any en l'era romana, per cert, no era al març, i es va anomenar, era al març, sinó era al març. El primer mes, per tant, estava dedicat al déu de la guerra, després venia abril, que és curiós, però ve de aperire, que en valencià vol dir a obrir. És a dir, d'ahir ve el mes obrir, perquè obria la primavera, no? Mm. Significava aquest renaixement. El maig en honor de Maya, que era la deessa també de la primavera. Juny de Juno, que és la dona de Júpiter. Després Juli César, que se va posar un mes en honor a ell mateix, no? D'ahir el calendari julià. August, que per cert, no sé si sabeu que juliol i agost estan inflats en dies, tenen 31 dies i no 30, perquè estos dos emperadors, tant August com Juli, van dir: com és el meu mes, doncs li poso un dia més i si n'és un mes més gran.
Te dic una cosa, millor que inflaren juliol i agost que gener i febrer. Que
som demòcrates, no? Per cert, com han fet una paradeta, si els pareix, passe a presentar a Fernando Peris, sabeu que ell és el soci fundador d'esta casa i que s'incorpora a la tertúlia. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
És que, Fernando, a tu et toca defensar el calendari de Ràdio Vila-real quan sigui clar. El moment, eh?
Sí. Quan ens toqui. Estic sentit i és interessantíssim.
I tant.
A més, la relació, òbviament, la relació del calendari, de tot el que significa el tempus, en els romans i després la continuació cristiana, de la tradició cristiana que ha anat agarrant precisament el que en Roma se parlava de tot això, no? Les calendes, les famoses calendes, que molts historiadors pues utilitzen, el Virgilio i companyia, i bueno, és interessantíssim tot lo que estàs contant.
Pues endavant, continuem.
Sí, moltes vegades els alumnes em pregunten, perquè sempre dic que setembre ve del número 7, però si no està el número 7, està el número 9, doncs precisament és pel que estem comentant ara, no? Que el mes començava al març, no començava al gener, i realment gener i febrer durant molt de temps eren els van afegir després i eren els últims mesos de l'any, no els primers, no? Això va ser un canvi que se va fer després. Així que realment és octubre, és el 8, novembre és el 9, vull dir que no estan ahí per casualitat. Imagineu-vos si tot este això, que és el calendari de Ràdio Vila-real, que és importantíssim per a la ciutat, no? Conté, no? Dins de història. I de història, doncs per exemple podríem dir algunes coses més, com estàvem parlant de Juli César, que el 45 abans de Crist va encarregar a un astrònom, l'astrònom se deia Sosígenes, i va encarregar com una reforma del seu calendari, i així se va fixar la durada de l'any justament per Sosígenes en 365 dies i 6 hores, que per a l'època era un càlcul totalment sorprenent per la seva exactitud, perquè el marge d'error només va ser de 11 minuts i 9 segons a l'any, no? Que això és el que s'ha resolt després en això que anomenen en valencià l'any de traspàs o l'any bisest i tot això, I este Juli César, bé, no sé si algú de nosaltres hauríem fet el mateix, no? Però com érem emperadors, doncs ho teníem molt cregut i com vos dic, gràcies a ell els mesos de l'estiu duren més, com ha dit Maria.
No, però que això està bé, jo també m'hagués ficat un mes al calendari, tu no, Susana?
Bueno, nosaltres no som emperadores, però,
bueno, però ho faríem.
Els que en este moment
ostenten aquest tipus
de càrrecs que no són emperadors però van per aquesta línia, sí que és veritat que sempre agranen cap a casa, no? I
sí, sí,
se posen les coses més còmodes per a ells, però vaja, ho entenem que se posen un dia més.
Una altra cosa curiosa, així tenim una comunitat romanesa que pertany normalment a la fe anomenada ortodoxa, i ells el dia que celebren el Nadal és el dia que per a nosaltres és la Epifania,
sí,
que és el dia dels Reis, el dia que celebrem realment. La paraula en grec vol dir manifestació en este cas divina. I per què tenen este calendari diferent els ortodoxes i nosaltres? Doncs precisament per una reforma d'este calendari de Juli, de l'emperador Juli, que va fer un papa el 1582, el papa Gregori XIII, i precisament el fa per esta imperfecció que acabem de dir. I sa reforma és la reforma que s'anomena del calendari gregorià. I per això no quadren, eh? I després està també el tema del calendari litúrgic, que és lunar, per això la Pasqua cada any comença un dia diferent. I bé, esta reforma del calendari gregorià, que novament és imperfecta, fa que té diversos efectes, un dels quals és el dels anys bisestos, que és que els anys múltiples de 4 que no acaben en 0, etc, doncs li afegim un any a febrer, que el febrer s'havia quedat reduït precisament perquè havien engreixat els altres mesos, no, que acabem de comentar.
No, sí, però això està bé perquè així és molt típic la expressió, no, des que la Pasqua puja i baixa. I això moltes voltes no s'entén per què és, no? Igual que la Magdalena, que va a correlació de que puja i baixa, sí, en funció de l'any.
El que acaba de dir és per el tema dels judíos. És un tema, jo vaig preguntar als entesos, òbviament als clèrics, i sí, me van explicar que és el problema de la lluna.
Clar, clar.
Entonces, sí, els judíos tenien, i per això és, no cau sempre els mateixos, les mateixes fetges, sí?
Perquè en realitat n'hi ha, diuen, calendaris solars d'una banda, que seria, per exemple, el calendari egipci, n'hi ha lunars, que seria el musulmà, i n'hi ha lunisolars, que serien el nostre. Per això les festivitats van d'acord amb la lluna, però els mesos van d'acord amb el sol, no? Aleshores, el nostre seria una barreja. Sempre s'ha dit que els calendaris solars pertanyen en origen a cultures més agrícoles i en canvi els lunars a nòmades, perquè les cultures nòmades doncs necessiten la lluna per a guiar-se. I actualment, per cert, nosaltres utilitzem este calendari, el calendari gregorià, que es deriva de la reforma gregoriana, però al món hi ha moltíssims calendaris més, no? Està el calendari budista. Vull dir que hi ha parts del món que no segueixen aquest calendari. El calendari budista comença en el naixement de Buda, que va ser, traduït al gregorià, el 543 abans de Crist. I també aquest calendari és curiós perquè no tots el confeccionen igual. Els tibetans, per un costat, celebren l'arribada del nou any, el 18 de febrer, i hi ha altres que el fan el 3 de febrer. Vull dir, ahir hi ha variacions en el mateix calendari budista, no? El calendari xinès, pel que he llegit, Xina utilitza bastant el calendari gregorià, però per a marcar vacances tradicionals, doncs passaria com en el calendari litúrgic nostre, de Sants, Pasqua, etc., i l'any nou xinès o el festival Luanbu, doncs és d'acord en la tradició de l'any xinès i no de l'any gregorià.
I és al febrer també, quan ells donen la benvinguda a l'any, i a més és molt graciós perquè tots els anys no es parla de enguany és l'any del porc, l'any del gos, l'any del dragó, no? I en funció, jo crec que és l'any del dragó quan tot el món intenta casar-se, perquè com és que de bona sort, no? És molt curiós també aquestes característiques que té.
El calendari hebreu que comentàvem abans i que també té relació amb les festes litúrgiques, doncs regeix les festes jueves, doncs sabem que el Hanukkah, per exemple, sol ser pròxim al Nadal, però de vegades és més pròxim i de vegades més lluny, i este calendari hebreu, que és importantíssim per a Vila-real, perquè sabeu que Salomó Vidal, el primer batlle i administrador, era jueu, doncs el va fer un savi que s'anomenava Hillel II, i va ser als voltants de l'any 359, I aquesta reforma doncs, és més o menys la que encara avui en dia els jueus actuals segueixen. I també té molta importància el dels pobles de la península aràbiga, que també el, diguem, el calendari de l'islam, que també va tindre la seva influència, la seva impronta ací a la península. Un altre calendari seria l'hindú. El terme calendari hindú doncs seria el conjunt de calendaris regionals de l'Índia, que passa una miqueta com el calendari budista, però com allò és una religió absolutament politeista, allí les referències es multipliquen. I de vegades és més solar, de vegades és més lunar, de vegades es calcula en referència al calendari gregorià, i per tant és un calendari curiós, no? Un altre calendari una miqueta també relacionat amb el musulmà, però no necessàriament igual, és el persa, que és un calendari que se segueix sobretot a Iran, i curiós, el març del 2002 va començar l'any 1381 del calendari persa. Per tant, això li sumem els 20 anys, estaríem ara en el 1401, no? Uh-huh. Allí a Pèrsia. S'adopta el 1925, per tant, relativament recent, i el considerem més precís que el gregorià, ja que, en el calendari gregorià n'hi ha un dels errors que té, és d'un dia cada 3.320 anys. I en el persa, el mateix error apareixeria cada 3,8 milions d'anys. D'ahí, jo crec que al principi comentava Susana l'expressió esta de fer un calendari d'alguna cosa, no? Que és una expressió molt popular, doncs perquè no te compliques la vida, no? Voldria dir això una miqueta. N'hi ha calendaris que ja hem deixat de banda, que estan ahí però són història, simplement. El que deia abans d'Egipte, s'usava doncs, per exemple en el temps de Xepxà, que era el faraó de la dinastia IV, el àtic, que era el que estava en vigor a Atenes en l'antiguitat clàssica. Els grecs realment tenien més calendaris, eren tots lunisolars, però este era el més conegut, no? El calendari romà, que és el que utilitzem, o és un fill del calendari romà que utilitzem. Per cert, la paraula any ve de anus, que vol dir anell, i l'anell és redó i per tant no té principi ni fi, o acaba però torna a començar sempre, i d'ahí vindria la paraula any. El julià, com sabeu, té bisestos, tots els quarts anys, també els seculars, i això representa un error de 7,5 dies cada 1.000 anys. Per tant, tots els calendaris d'alguna manera tenen alguna imperfecció, fixeu-vos, per això després un altre tema que comentaré és el de les reformes, que busquen les reformes del calendari, que el calendari siga completament perfecte. Ah, un dels quals també se comenta a final d'any, no sé si l'heu sentit, és l'Azteca.
Clar que se comenta, sobretot en 2012 es comentava, no?
Jo no sé quantes vegades ha acabat el món segons este calendari.
Sí, tenia que ser això, el 21 de desembre de 2012, i doncs l'any passat van començar a dir que cuidao, a veure si eren dislèxics i van confondre el 2012 en el 2021,
eh? És que damunt sabeu que tenien una versió religiosa i una altra versió civil. Aleshores sempre ho acaben reinterpretant i és que clar, has d'interpretar d'acord